Bon dia i bon Nadal de nou. Els últims capítols, si heu anat seguint totes aquestes explicacions al voltant del naixement, del pessebre i tot això, doncs havíem parlat del lloc on veritablement havia nascut el nostre senyor, havíem parlat que era la Fatne, que no era la Catàlima, que la Catàlima no l'havíem de confondre amb la Pandokeion, no? Normalment, recordem, ens hem fet una imatge d'un lloc que els havien deixat allà una miqueta com a fer-los un favor, en una mena de cova, no? Perquè no n'hi havia lloc en tota Belém, no? Però hem d'entendre aquestes tres paraules, no? Per a veure, com vam explicar l'altre dia, que el que va passar és que realment Nostre Senyor va néixer en una part de la casa, en una casa que tenia una catàlima, que era la cambra de la casa familiar, on probablement n'hi havia molta gent i per això van anar a la Fatne, és a dir, al pessebre, a la part de la casa que possiblement estava destinada als animals, però que s'havia preparat per a aquest moment. Però hi ha un altre element dels nostres belens, que és l'estrella de Nadal. L'estrella de Nadal és molt curiós perquè la major part dels teòlegs biblistes diuen que més que un fet històric, la major part, sí, la major part, no tots, però la major part dels biblistes moderns, el que diuen és que aquest estel, l'estel de Nadal, és més una llum teològica que un fenomen astronòmic. Encara que hi ha hagut algunes propostes sobre l'estrella de Nadal, prou curioses, com que va ser una conjunció planetària entre Júpiter i Saturn, una supernova, un cometa, però realment, si analitzem, no acaba d'encaixar cap d'aquestes propostes de fet històric real amb el relat de Nadal, de Mateu, de Sant Mateu, que és on apareix l'estel de Nadal. Problemes textuals, per exemple, el comportament de l'estrella de Nadal a l'Evangeli sembla més un personatge narratiu que un cos celeste, perquè es dedica a guiar, es para, s'atura, indica un lloc, és a dir, és com un personatge més que com un estel, no? Per tant, tot això ens porta a pensar que probablement estem parlant d'una metàfora bíblica més que d'un fet històric. D'on ve l'estel? L'estel ve d'una profecia. La profecia està en l'Antic Testament, evidentment, en Nombres 24:17, Números, el llibre de los Números, el llibre dels Nombres, que diu, i serà una estrella de Jacob. Però este text, què vol dir? Perquè hem de fer el que comentàvem el primer dia, crítica textual, no? Aleshores, què és una estrella? Una estrella és el símbol del rei enviat per Déu, precisament. És això el que solia voler dir en els textos antics. I el que fa Mateu és aplicar clarament esta profecia a Jesús. L'estel, per tant, és com la llum de l'Evangeli. I els teòlegs solen interpretar aquest estel com a símbol de la revelació divina que guia els pobles cap a Crist, perquè recordem que a qui va guiar va ser els mags d'Orient, que eren pagans, i fins aleshores el pacte era bàsicament amb el poble d'Israel i els pagans estaven exclosos, però resulta que aquesta llum guia precisament els mags de Mesopotàmia, els mags dels pobles que practicaven el paganisme i els guia cap a on? Cap a Jesús. És una mena d'universalització del missatge que estaven donant els apòstols i els evangelistes. Té una estructura, per tant, catequètica d'ensenyament perquè té bàsicament quatre punts, no? El món del paganisme rep la llum. Les nacions responen, és a dir, els mags. Israel institucionalment es queda immòbil, perquè ahí apareix en el relat Herodes i els sacerdots es queden immòbils, no poden fer res, no tenen poder davant d'aquest poder. I, finalment, el Salvador és reconegut per aquells que no l'esperaven. Hi ha una catequesi profunda, no? Sempre diuen els teòlegs de pobles, de llum de la revelació que guia tothom, humanitat sencera que busca Déu, etc. Per tant, què simbolitzen els reis? Tampoc apareix la paraula rei, com bé sabeu, això és també posterior, sí que apareix la paraula magoi, max. Doncs, bàsicament, la universalització del missatge que està narrant allí als evangelis. Per tant, possiblement no és tant un fenomen històric com hem dit, com una metàfora, un conte, una manera d'explicar un missatge. Recordem, com sempre diem, que els cristians eren perseguits i, per tant, moltes vegades esta era la manera de fer arribar els missatges, però, a més, també era la manera habitual dels jueus del temps, com Jesús, que conta paràboles, conta contes, no? El relat dels Reis d'Orient no diríem que no explica un viatge geogràfic, merament geogràfic, sinó un viatge espiritual de tota la humanitat cap a Jesús. Recordem també els pelegrinatges dels temps medievals, com el que es feia a Sant Jaume, a Santiago de Compostela. Doncs és una miqueta això, és un viatge que més que físic és espiritual, i els que hauran fet d'este camí ho sabran, que el més important d'aquest camí no és caminar físicament, sinó que són altres coses, no? I el que transforma aquest camí no és el nostre físic, que perdem quilos, sinó que ens transforma per dins, probablement en el missatge el que s'estava dient és això. Hi ha una altra pregunta que molts ens fem, que és si l'Estel s'equivoca, perquè l'Evangeli de Mateu 2:1-9 en resum què diu? Diu que els Magoi, els Reis d'Orient, veuen l'Estel en l'Orient, interpreten què significa el naixement dels Reis jueus i arriben a on? A Jerusalem, no a Belén. I aleshores, quan arriben a Jerusalem i no a Belén, pregunten a Herodes, on està el rei dels jueus que acaba de néixer? I només després d'escoltar els escribes, veuen que el lloc és Belén i tornen a veure l'estel que els precedia i ahir sí que se separa sobre el lloc on estava l'infant Jesús. Aleshores, la pregunta que ens fem de per què para a Jerusalem i una miqueta posen avís a Herodes de que anava a néixer un rei que llevaria el tro i tot este relat que ja sabem dels innocents, el punt clar, per què no va directament a Belém? Doncs bé, la lògica del relat per a mi és molt significativa. Si l'estrella de Belém fora un GPS celestial perfecte, el que hauria fet és que els hauria conduït directament a la casa de Jesús, però no era un GPS com el coneixem avui, perquè moltes vegades també pensem en aquests textos interpretant-los, com bé diem, a la llum de com nosaltres entenem el nom, el món, en el segle XXI a Vila-real. Però és que el món nostre i el món dels jueus del segle I era molt diferent. És que no hi havia GPS en aquell temps. Aleshores, nosaltres veiem moltes vegades a l'estrella de Belén com un GPS i no era això. Era un símbol. L'estrella de Belén, l'estrella que va a Belén, no indica un punt concret al principi. El que indica és una inquietud, ha nascut el rei. I la localització exacta només arriba, segons el relat evangèlic, quan es combina amb l'escriptura. Ahí tenim a Miquees 5:1 que parla de Belén. Per què alguns diuen que l'Estel s'equivoca? Doncs perquè no els guia directament a Belén en el primer moment, però no és que s'equivoque, sinó que no guia a soles. La metàfora que n'hi ha ahí és la llum natural, la raó, la intuïció, la espiritualitat, és el que porta fins a Jerusalem. I Jerusalem què és? Jerusalem és la religió institucional, però després ve la llum de la paraula revelada en el nou pacte i això sí que conduís cap a Crist, és a dir, cap a Belém, que és semíticament com a significat la casa de Déu. Anem de la religió institucional al veritable Crist. La lectura simbòlica dels biblistes, per tant, interpreten que l'estel simbolitza la investigació, la recerca, la intel·ligència, l'espiritualitat universal, la filosofia, i els escribes, ahir el que simbolitzen és la tradició bíblica jueva, el coneixement de la raó, el coneixement de la llei que Crist supera. I només troben a Nostre Senyor quan les dos llums, quan sí, quan les dos llums coincidissin en una sola, en Jesús. Aleshores, el relat d'alguna manera juga des del punt de vista de la crítica textual amb una ironia teològica. Els homes pagans, ben guiats per la llum, arriben a la capital de la religió, no troben res, els savis jueus sí que coneixen la profecia, però no van a Belén, i Mateu el que fa així és construir una crítica molt delicada, que és, en definitiva, que ni la raó sola ni la llei sola són suficients i que cal combinar la cerca, la búsqueda interior de l'escriptura i del camí. L'estel, per tant, reprèn el camí i el vers final és molt eloqüent. Diu, en sentir això se'n van anar i l'estel que havien vist a Orient els precedia fins que es va detindre sobre el lloc. I Mateu ahir fa aparèixer de nou l'estel després de la intervenció de l'escriptura, que ara sí ja els pot guiar bé. Per tant, l'estel s'equivoca segons el relat? No, però sí que seria incomplet si actua sol, si actua sense la gràcia. Per què van primer a Jerusalem? Doncs perquè l'estel només indica que ha nascut el Messies, no on exactament, i fa la diferència entre la religió institucional i la gràcia de l'encarnació. Quan arriben a Belén? Doncs quan afegeix l'escriptura, segons Miquel, i que simbolitza això, la necessitat d'unir la revelació natural, la llum, i la revelació bíblica, la paraula. Per tant, l'estel no és que s'equivoque, sinó que s'atura a mig camí, mostra que la llum natural conduís fins a buscar el veritable missatge, però el veritable missatge només ens porta a Nostre Senyor. I esta és la narració que he pogut estriar de l'exègesis, de les lectures i dels textos que recordem que estan en original grec. Ens veiem en un altre capítol. Moltes gràcies per escoltar-me i bon Nadal.